Formentera enceta l'any nou mirant els reptes immediats, veient com aborda el desafiament global que és la pandèmia i el seu impacte en l'economia turística, però també altres assumptes més específics i que fa dècades que arrossegam. Per exemple, la regulació del fondeig a l'estany d'Espeix, l'establiment de recursos per millorar l'accés a l'habitatge o el restabliment de la dignitat per un espai de memòria com és Escampament, per només posar uns pocs exemples. Enguany Formentera entra en l'any nou amb una nova presidenta i serà que els temps estan canviant perquè per segona vegada consecutiva la màxima responsable del Consell és una dona. I la tenim avui aquí amb nosaltres, Anna Joan, benvinguda a Ràdio Illa i molt bon any nou.
Gràcies i molt bon any nou a vosaltres i a tothom que ens escolta.
Doncs això esperam, presidenta, però de moment, el moment pel que fa a la pandèmia no és gaire, diguem-ne, bo. Amb 129 casos lleus a Formentera i a data del passat dijous, últim dia de l'actualització, teníem dos hospitalitzats, un d'ells a l'UCI. Com valora aquest moment pandèmic a Formentera?
La veritat és que estem en un moment complicat on hi ha un increment exponencial de casos. Afortunadament, i gràcies a la vacunació, estan sent casos lleus, la majoria, com has dit, bé, estan en seguiment domiciliari, però així tot és preocupant perquè veiem com una vegada més estem quasi igual que estàvem el gener del 2021, un any després. No igual a nivell de pressió hospitalària, que sí que és veritat que ha millorat moltíssim, però bueno, sí que tenim un gran número de contagis i això d'aquí ens preocupa i ens ocupa molt del nostre temps veient quines són les mesures que podem prendre per intentar mitigar aquest augment de contagis.
Vostè insisteix en no baixar la guàrdia pel que fa a les prevencions que ja tots sabem, rentat de mans, mascareta, distància i a sobre sumar-hi la vacunació.
Sí, és que les mesures que s'han demostrat que són efectives són les que es diuen distància social, mascareta i rentat de mans. Venim d'uns dies de festa on es caracteritzen sobretot per retrobaments socials, per retrobaments familiars i supos que estan també sofrint una mica les conseqüències d'aquests retrobaments en quant al número de contagis. Per això sempre he demanat moltíssima precaució, que reduïm al màxim els contactes socials, que ho facem en la nostra bombolla estable per minimitzar els riscos. Però bueno, així tot, estan sofrint aquest increment de contagis i veurem si en els propers dies hem de prendre altres mesures.
Com quines mesures podríem plantejar-nos?
Bueno, la veritat és canviar de nivell a nivell sanitari, a nivell sanitari 3. És una vaig estar en contacte, o he estat en contacte durant tota la setmana en el govern balear, en la Conselleria de Presidència, valorant la possibilitat de passar a Formentera a nivell 3. La darrera vegada que vaig estar en contacte amb ell, que va ser dissabte passat, em van dir, de moment, no compliu els paràmetres per passar a nivell 3, però bueno, estem en contacte permanent i valoram cada dia la situació. Jo sé que avui hi ha Consell de Govern i espero que una trucada després del Consell de Govern a veure què passa.
Recordem que aquest passi al nivell 3 significaria que bàsicament demanar el certificat Covid a tots els establiments de restauració.
Sí, i també redueixen els aforaments dels establiments, de locals on se fa activitat esportiva, etc. Bàsicament és això, demanar certificat Covid per accedir a qualsevol tipus d'establiment, independentment del seu aforament i també sobretot d'establiments d'allà on es fa esport, diguem. Però bueno, això d'aquí no vull avançar aconteciments perquè encara no sé, nosaltres estem a nivell 2 sanitari i ja sabem on es té que demanar certificat Covid i ja està, de moment.
Bé, sí, per fer memòria, doncs mira, ara fa un any, per exemple, teníem doncs també dos hospitalitzats, com ara, diguem-ne, un en planta i un altre a l'UCI, i en canvi el número d'aïllats a casa, ara estem a 129, fa un any estàvem a 34, o sigui que estem substancialment amb aquests casos lleus o asimptomàtics, repetim, lleus o asimptomàtics, important, però doncs amb un número preocupant, no? Més de
sí, de 100. Quan es valora el fet de passar de nivell, no es valora només el número de contagiats, incidència acumulada, sinó també la pressió hospitalària. Afortunadament, a dia d'avui, la pressió hospitalària és menor en quant a ingressats greus i entenc que per això és que se mos manté el nivell 2. També és veritat, crec recordar que va ser a finals de gener, quan estàvem a nivell 4 reforçat a Formentera, en tancaments perimetrals.
Sí.
Vull dir que realment la situació és una mica semblant a la que teníem a finals de gener.
Se li passa pel cap això de reclamar mesures com, per exemple, controls en ports i aeroports, tot això?
Jo, és que Jo crec que, com han fet sempre, ens hem de fiar, per dir d'alguna manera, de la gent que se n'entenen d'això, que la Conselleria de Salut, que és la que realment estableix quines són les precaucions, quines són les mesures que s'han de prendre. Vull dir que si ells consideren o es considera que han de donar a tenir controls en els ports i aeroports, Formentera serà la primera que demanarà que aquests controls es facin en el nostre port, clar que sí.
Per minvar l'impacte de la pandèmia en el nostre teixit econòmic, una economia eminentment turística, no? El Consell ha concedit durant aquest any 2021 ajudes a un total de 84 empreses o autònoms per un valor de més de 250.000 euros. Seguiran aquestes ajudes l'any 2022 o de què depèn?
Aquestes ajudes que s'ha concedit directament per part del Consell Insular, sí, vull recordar que venen dels dos convenis que varen firmar, un com a Consell en su govern balear i l'altre com a Ajuntament en su govern balear. Havien de venir en total, o posàvem a disposició del nostre teixit empresarial 630.000 euros, amb unes bases, que han fet dos convocatòries, i en principi, per aquesta partida que teníem, aquestes dues convocatòries són les que hi ha. No mos plantejam si n'hi haurà més el trimestre que ve, perquè primer se mos té que autoritzar per part del govern balear, perquè les bases són les bases i els convenis diuen que fins al 31 de desembre hi havia que treure aquestes convocatòries. Nosaltres vàrem treure dues convocatòries i, bueno, i hem arribat a 84 beneficiaris, on hi ha autònoms, empreses i també artesans. Crec pal de memòria, però crec que hem otorgat 256.000 euros i, bueno, són diners que han arribat a les butxaques d'aquests autònoms, d'aquests empresaris i d'aquests artesans, i en alguns dels casos els hi ha servit. És una ajuda que no és que sigui molt, molt grossa, però sí que en alguns casos els hi ha servit per poder tirar endavant en els seus negocis i no tenir que tancar la porta. Però no només han arribat aquests diners són directament per part que els ha otorgat el Consell Insular de Formentera, sinó que recordem els 855 milions d'euros que han vengut a nivell de les Illes Balears, dels quals uns 12 o 13 han arribat a Formentera.
A través del govern.
A través del govern.
Abans que acabi l'any, presentarem un pla pel desenvolupament comercial i empresarial basat en tres eixos: formació, digitalització i sostenibilitat. Són paraules seves al seu discurs d'investidura. Si ens pot concretar una miqueta més
aquest pla. Tal qual. Aquesta proposta va sortir d'un debat sobre l'estat de Formentera, sí, de quan després de passar de la primera onada de la pandèmia, allà pel 2020, però que ja fa molt de temps, però realment fa quasi 2 anys, van veure la necessitat de donar un impuls a l'activitat comercial de Formentera, també perquè ens han canviat els hàbits de consum a tothom, no? I ja molta gent fa les seves compres a través de les plataformes digitals, i creiem important que el comerç de Formentera també es posés a l'altura de les demandes que hi ha avui en dia de consum, no? I va sortir la proposta de fer un pla de dinamització de l'activitat comercial. Es va encarregar una empresa, s'ha fet durant tots anys, s'han fet moltíssims estudis, s'han fet càpsules formatives també als comerciants que també entraven dins d'aquest plan, s'han fet una diagnosi de realitat i és veritat que quan jo vaig dir aquestes paraules estava previst que es vengués a presentar a finals de novembre aquest pla a Formentera. El Covid mana, la persona que havia de venir a presentar aquest pla el dia que havia de venir va estar confinada per Covid, i llavors ja van venir les festes de Nadal i van considerar que no era el moment adequat, perquè sí que és un projecte que el volem presentar a nivell de tot el teixit empresarial o comercial de Formentera, i necessitant, no era l'època, és Nadal la millor època per fer-ho. Entonces entenem, estan tancant dates i entenem que serà ara les properes setmanes.
Bé, deixi'm abordar un assumpte molt important, i més en aquests temps de pandèmia, com és benestar social. La residència, que seria el gran equipament pendent de Formentera, què sabem de la seva realització? Quan podrà ser una realitat?
La veritat és que és un dels projectes que tenim molt il·lusionants perquè tenim per aquest 2022. Ara mateix està, a finals de febrer, s'està previst que va es vial d'accés a la residència. També al mateix temps s'estan fent per dins, les obres estaven acabades, s'està posant el mobiliari i tots els recursos necessaris per posar-la en marxa. Intentarem o volem que sigui una realitat el primer semestre d'enguany. No et puc donar una data concreta perquè la veritat és que és un servei molt important i necessitem temps per preparar-lo, i també necessitem de molts recursos humans, hem de fer els processos de selecció, etc. Intentarem que sigui el més aviat possible. Però sí que és veritat que és un recurs que és molt necessari a Formentera. Significarà un salt important en la qualitat de vida de residents, que a dia d'avui de les persones en situació de dependència que estan ingressades a residències d'Eivissa.
Quantes tenim, més o menys?
Jo ara,
una quinzena es calcula?
Sí, perdona que no et puc donar aquesta data exacta, però sí, crec que entre 10 i 15, en tots aquests residents que vulguin, podran ser traslladats a Formentera, a la residència de Formentera, i així estaran més prop de tots els seus familiars i els seus estimats. Per això dic que crec que és molt important que puguem donar aquest servei en condicions a Formentera, perquè suposarà un augment en la qualitat de vida molt important, tant per als usuaris com per a les famílies.
Diria que hi havia un total de 18 places.
Sí, exactament. Crec que hi ha 16 habitacions, de les quals dos són dobles, són per 18 residents, sí. El que sí que vull recordar és que serà per persones dependents, grans dependents que tinguin la situació de dependència reconeguda, i seran els que podran ser usuaris d'aquest servei.
En habitatge, com serà la futura oficina d'habitatge de Formentera? Quins recursos tindrà, o què és el que haurem d'anar a buscar allà, tant propietaris com aspirants a inquilins?
Per una banda, la futura oficina, que ja sí, que esperen que sigui una realitat aquest 2022, una partida pressupostària per part del govern balear que vendrà a Formentera perquè poden posar aquest servici en marxa, haurà de comptar amb tots els serveis que contempla la llei de l'habitatge a través del servei d'acompanyament, més els que nosaltres considerem a Formentera que són necessaris. Nosaltres sempre que hem parlat, o quan parlàvem de quins serveis són els que ha de tenir aquesta futura agència de l'habitatge, doncs un servei d'acompanyament, ha de tenir doncs un registre de vivendes disponibles, un registre de demandants, ha de tenir també algun tipus d'assegurança perquè els propietaris es sentin segurs quan posen la seva vivenda a disposició, ha de tenir també algun component de lloguer ètic. En definitiva, crec que s'ha d'anar ampliant la cartera de serveis a mesura que anem detectant quines són les necessitats que té la població de Formentera.
Però perquè ens puguem fer una idea, o sigui, el propietari quina ajuda rebrà en aquesta oficina?
Estem estudiant i tancant ja quins són exactament les ajudes que podem nosaltres oferir, perquè nosaltres tenim les competències que tenim, clar. Tampoc no... Això, i creiem que és, que posar algun tipus d'assegurança, com he dit abans, perquè la persona que posi la seva vivenda a disposició d'aquesta oficina, doncs, tenga alguna assegurança que li cobreixi possibles empagaments per part de la persona que de seu inquilí, possibles desperfectes a la seva vivenda, etc. Que es senti segur de que deixa una vivenda en bones condicions i rebrà, quan torni a passar a ell, doncs una vivenda en bones condicions.
I el que busca un lloguer, quin incentiu tindrà per anar allà?
Bueno, doncs també la garantia de que serà un lloguer ètic,
legal, no?
Legal, amb un contracte legal, segons Salau, amb un lloguer ètic adaptat a les necessitats de Formentera, del mercat de Formentera, i una vivenda en condicions. No serà una infravivenda.
No creu, presidenta, que al final es tracta de convèncer a les persones propietàries que tenen una casa que no lloguin als turistes, sinó que lloguin als residents de tot l'any? Com es fa això? No és fàcil.
No és fàcil.
Perquè, clar, l'oferta dels turistes és molt onerosa. No?
Si fos fàcil, ja estaria en marxa.
Ja.
Ja estaria en marxa. Ja. No, i no és una excusa. Vull dir que jo he fet ser responsable d'habitatge a Formentera fins no fa fins molt, i per jo ha estat una de lo que menys orgullosa me sent de la feina que he fet durant aquest temps en quant a habitatge, perquè no és fàcil. No és fàcil. Jo sempre he dit, i ho segueix dient, i sé que és impopular perquè tinc contestacions a lo que vaig a dir ara, no? I és que si els propietaris no són conscients de la necessitat que tenen les famílies de Formentera, les persones que volen venir aquí a desenvolupar el seu projecte vital, de poder accedir a una vivenda digna, a un preu just, no hi ha res a fer. No hi ha res a fer perquè l'administració no és propietària de la vivenda. I com que no és propietària, no la pot posar a disposició. Han de ser els propietaris els que es sentin segurs per poder posar a disposició de les persones que necessitin la seva propietat. És molt golós, com has dit, el lloguer a turístic, no? Però també tenim la zonificació a Formentera, que diu allà no es pot llogar a turistes i allà on no. Però, així tot, hem de dir que fins en aquest moment no està funcionant com hauria de funcionar.
Deixi'm abordar un altre assumpte. Transport marítim. Hem vist que el govern està disposat a pagar per garantir la primera i darrera barca de la jornada amb una partida, val a dir també que en els pressupostos de l'any anterior també hi era aquesta partida que no es va acabar executant, però bé. És aquesta una solució definitiva per assegurar la mobilitat dels formenterers? Com ho veu, presidenta?
No, no és una solució definitiva. Jo crec que és una solució o es posa aquesta partida pressupostària perquè si en algun moment les navilieres diuen que no volen fer més el trajecte de les 10 i mitja de la nit d'Eivissa i Formentera, perquè recordem que de les 6 del matí de Formentera a Eivissa està garantitzada per la llei de transport marítim, no així de les 10 i mitja.
És perquè, a les 9 i mitja, em sembla.
Clar, la llei de transport marítim diu que serà a les 9 i mitja d'Eivissa i Formentera i el pla de mobilitat sostenible a les Illes Balears diu que serà a les 11 i mitja de la nit. Nosaltres consideram que és l'horari ideal els de les 10 i mitja de la nit, perquè permet els estudiants que estan fora tornar a Formentera a dormir, gent que va visitar, doncs, el que parlava Baltes, o gent que té les seus familiars a residències, o els hospitals permet tornar a Formentera, també enllaçant els darrers vols que arriben sobretot els que arriben des de Mallorca. Per això dic que aquesta, vull recordar això, que la barca de les 6 del matí, perdó, està garantitzada per llei, no s'altra, per això aquesta partida pressupostària, per si en algun moment les navilieres decideixen que no els hi surt, no és rendible econòmicament, doncs, bueno, doncs posar aquesta partida pressupostària a disposició perquè segueixin donant, prestant aquests serveis. Però és una mesura transitòria. Això té que venir regulat pel decret de transport marítim. Es fa molt decret de transport marítim que duim tants d'anys per l'ANA i que encara no és una realitat. Sí que és veritat que a dia d'avui tenim un esborrany de projecte damunt la taula que per part del Consell Insular de Formentera, el qual l'estem estudiant i l'estem treballant. Us hem demanat també uns informes.
Sí, el govern us ha fet una proposta.
El govern us ha fet una proposta que tenim damunt la taula i l'estem treballant. L'estem treballant per a veure si realment amb aquest decret de transport marítim doncs, bueno, resol les nostres demandes, que són, per una banda, les freqüències mínimes que garantitzin la mobilitat de residents de Formentera, no només en temporada alta, sinó tot l'any, però, d'altra banda, que reguli les freqüències màximes i també que reguli les excursions d'un sol dia. He de dir que en l'esborrany que ens han posat a la taula, les freqüències màximes no es regulen, perquè no es poden regular en su decret de transport marítim, s'han de regular per la lliure competència, s'han de regular a través d'una altra normativa i per part de l'APB s'està treballant amb una ordenança d'adjudicació dels eslots, dels esmarraments dins el port de la Savina. Què vol dir això? Vol dir que s'està establint quin és el temps mínim que les embarcacions, una volta que arriben a port i descarreguen la gent que duen, per tornar a sortir quant de temps han d'estar. I si s'allarga el temps que han d'estar amarrades a port, òbviament això també es redueix les freqüències màximes que hi pot haver entre les illes. Perquè si tenen que estar més temps amarrades, no n'hi pot haver una altra que arribi en el mateix temps.
És una manera indirecta, diguem-ne, d'abordar.
Sí, és una manera indirecta d'abordar.
Escolti'm, ara que estem amb això del port de la Savina, jo sé que fa temps que no es pregunta, però deixi'm que li pregunti. Es plantegen l'ampliació?
No, de cap manera. Jo crec que es pot de la Savina amb una reordenació de l'esport, de la part marítima i la part terrestre, té que donar sortida a les necessitats que tenim a Formentera de tenir un port en condicions i que estigui el port adequat a les nostres necessitats. No hem d'adequar els ports a les necessitats de fora, sinó el port té que estar adequat a les nostres necessitats. Ja està, nosaltres no hem d'adequar el port a les necessitats de les navilieres i d'altres agents externs.
Deixi'm també que abordi la relació del Consell de Formentera i de vostè com a presidenta amb el govern de les Illes Balears, amb un parell o tres d'assumptes que són claus per al nostre futur immediat, per aquest 2022. En salut, el 061, la base estable, i el servei d'hemodiàlisi a l'Hospital de Formentera.
Sí, jo crec que aquestes d'aquí són dos inversions, seran dos projectes que millorar moltíssim la qualitat de vida de residents a Formentera, per una banda tenir la base de 061 de manera permanent aquí a Formentera, en tot el que això suposa de millora de servei que es donen als ciutadans, i també si m'adonis, i com no, són malalts crònics que necessiten aquest tractament, poder-lo fer a la nostra illa com havia fet fa uns anys.
Tot això el 2022?
Tot això el 2022. Està previst que la base de 061 comenci a construir el 2022 i les obres per adequar l'espai per fer si m'adonis també.
En medi ambient, calen més recursos per vigilar el parc natural perquè no es produeixin els fets que hem vist els darrers anys i especialment l'últim estiu, no? Festes a bord, remor en un espai protegit, venda i prestació de serveis per part d'empreses que no consten en lloc, etc.
Sí, està clar que fan falta més recursos. Aquest és un sector que està creixent d'una manera bastant important els darrers anys, el sector nàutic, en tot el que això suposa. També és veritat que crec que és un efecte rebot de la pandèmia i el Covid. El fet de, bueno, pues, venir a passar les vacances a Formentera pues, dins un barco que només estàs tu, que tens menys interacció social amb més gent i entonces menys risc de contagi. Però dit això, sí que és veritat que està sofrint un augment molt important. Hem vist, bueno, tots recordem les imatges d'aquesta temporada, d'aquest estiu passat, i fan falta més recursos per controlar els fondets, per assistir en els fondets, i sé que aquest, per aquest estiu està previst ampliar amb una embarcació més i també ampliar
una embarcació per la vigilància de la Posidònia a migjorn.
Sí, per ampliar aquesta vigilància i assistència dels fondets a part de migjorn.
Sí, el que passa és que, clar, al final els vigilants de la Posidònia això ho vigilen i assessoren, però si hi ha una party boat no poden fer res.
Sí, per això dic que necessitem més recursos i esperem que el govern balear sigui sensible en aquest aspecte, i però no només per part del govern balear, sinó llavors també, bueno, supos que també pot assistir amb això a Guàrdia Civil de la mà, etc. Per això dic que es tracta de treballar tots de manera coordinada i amb els recursos que tenim optimitzar-los al màxim per poder donar sortida en aquesta problemàtica, per poder tenir un control més acurat de totes les embarcacions que fondegen el nostre litoral i de les activitats que duen a terme amb aquestes embarcacions.
Vinculat també amb una administració, en aquest cas suprainsular, de caràcter autonòmic, l'Autoritat Portuària de les Balears. Mm. Nous reptes d'aquesta administració. D'una banda, no ens volem oblidar de les empreses de charter nàutic, no?, que han estat advertides durant la passada temporada, que no poden fer allò que fa anys que fan, d'amarrar més d'una barca en els punts d'amarratge del port de la Sabina, just en un moment molt delicat, perquè, clar, s'està a punt de procedir amb la regulació del fondeig de l'estany d'Espeix. El que es troben aquestes empreses és que ells, que ho han fet bé i no han estat, doncs, portant a terme la seva activitat econòmica en un racó natural com és l'estany d'Espeix, ara es troben amb aquesta, ells qualifiquen de persecució per part de l'Autoritat Portuària de les Balears, perquè fondegen, doncs, més d'una embarcació en aquests punts. Com ho veu, això?
Sí, bueno, jo no me ficaré en el que ha fet l'Autoritat Portuària. Entenc que ha fet complir la normativa que hi ha a dia d'avui. Entenc això d'aquí. I sí que és veritat que aquesta problemàtica se'ls ha traslladat en el Consell d'Administració d'Autoritat Portuària, tant per Alejandra Ferrer, quan era presidenta, i ara jo, el Consell d'Administració en el qual he participat, la necessitat de trobar una solució, un espai per a aquest tipus d'embarcacions que realment estan aquí, aquestes empreses, perquè hi ha la demanda. I si no els hi donem naltros de les empreses de Formentera, vendran empreses d'Eivissa a donar aquest servei, i el que volem és que aquest servei es doni per a empreses de Formentera legalment establertes i en totes les condicions, en totes les garanties que això suposa. Dit això, per part de l'Autoritat Portuària s'està treballant en tota la reordenació de lo que és l'espai portuari, l'espai marítim. Hi ha diverses propostes damunt la taula, s'han fet a nivell intern en el Consell, encara no s'ha fet cap proposta oficial. Jo entenc que durant aquest mes de gener hi haurà alguna proposta ja ferma per part de l'Autoritat Portuària per reorganitzar tot l'espai portuari, que tenen en compte, per una banda, poder regular les freqüències màximes, com t'he comentat abans, a través de la legislació que sigui necessari, no sé si serà una ordenança, no sé, alguna cosa així, però poder reordenar part d'aquest espai. Per una altra banda, també reordenar l'espai o reubicar l'espai, o reordenar, no sé el que consideren més adient, allà on atraquen les excursions d'un sol dia que venen d'Eivissa, i per una altra banda, dedicar un espai a les embarcacions de llista sexta.
Escolti'm, no ens anem de la Sabina, perquè tenim un tema amb els pescadors. Segueixen sense ocupar el nou edifici de la confraria, que és molt guapo, per cert, amb aquella terrassa on hi pots caminar, us recomanem fer una passejada. I a més, han hagut d'assumir, doncs, una reducció en l'esforç pesquer, sobretot de les barques d'arrossegament, que pràcticament fa inviable la seva activitat. Aquests dos temes, com els aborden des del Consell?
La concessió de la confraria, de l'edifici de confraria, ja és una realitat. Ja en el darrer Consell d'Administració Portuària es va aprovar ja la concessió, amb les noves taxes que tenen que pagar. Sí que és veritat que hi ha un increment important de les taxes, però també és veritat que el Consell Insular de Formentera, doncs, ha decidit també pujar-li la quantitat econòmica del conveni que signàvem a la confraria per ajudar-los també a fer front a aquest augment de taxes d'ocupació. i entenc que, bueno, que ja serà una realitat. Ells ara la tenen que confraria de Pasqual de Formentera, la tenen que acondicionar per dins amb tot el material que necessiten, i bueno, suposo que serà una realitat, doncs, en el moment que ells que el tinguin ja acondicionat, doncs, ja la podran començar a utilitzar.
I després hi ha l'altre, no? Els arrossegadors que han de reduir, doncs, de forma significativa el seu esforç pesquer. Ja ho han fet durant el 2021, hauran de seguir fent el 2022. Ells es queixen, diuen que no és viable seguir amb la seva activitat.
Sí, i tenen raó, els redueixen moltíssims dies que poden sortir a pescar. Això qual cosa és una minva en els seus ingressos. I bueno, veurem com abordem aquest problema. Ens hem de seure, la veritat és que a parlar-ho tant amb ells directament, que ja ho han fet a través de la conselleria, però també en el govern balear, a veure com se'ls pot ajudar en aquestes, sobretot les barques d'arrossegament, que són les que tenen aquestes limitacions tan importants.
Recordem que aquesta és una problemàtica que s'extén a tota la Unió Europea, perquè ve arran, sí, precisament d'una directiva. Bé, altres assumptes, se n'està acabant el temps, i no serà perquè la presidenta no valgarà, tot s'ha de dir, però és que tenim molts temes a tractar. La regulació de l'estany d'espeix, de moment doncs, portem unes setmanes de silenci al respecte d'això. Què sabem? Entenc jo que hauria de sortir d'un moment a l'altre la normativa que fixarà els criteris de quines barques poden...
Sí, bueno, són diguem, hi ha dos línies de feina paral·leles, per una banda el que és el projecte executiu en si, ja està adjudicat una empresa, ja s'han fet l'acte de replantejament, ja s'ha començat a informar també en els propietaris de les embarcacions que estan més prop d'allà on es té que fer la primera obra, que el que han de fer és doncs, reubicar o remoure o treure les seves embarcacions, i per una altra banda el que és el reglament d'adjudicació d'amarres, que també està en fase d'esborrany. Esborrany ja ha acabat, ara es té que enviar a la conselleria competent, que s'ha de medi ambient del govern, perquè faci les seves aportacions que corresponguin, i després ja s'aprovarà inicialment, exposició pública, etc. Però s'està treballant paral·lelament. Entenc que aquestes setmanes, que hi ha hagut dues setmanes, diguem, de silenci, perquè s'ha passat dates on estan, etc. Però, bueno, entenc que, com tu dius, pròximament, els propers dies, s'ha de començar ja a moure.
O sigui, entenem que potser el mes de gener o febrer ja tindrem la normativa d'ús, o...?
En principi, si segueix tots els tràmits, que han de seguir, sí. Ha d'anar, com he dit, a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, que li té que donar el seu vistiplau, fer les aportacions que consideri, després aprovar-se inicialment, exposició pública i aprovació definitiva.
Bé, i pel que fa a la regulació en si, perquè sigui una realitat, esperem que l'1 de maig estigui?
La regulació feta dins l'estany d'espeix, sí.
O sigui, per la pròxima temporada turística ja tindrem un estany d'espeix nou.
No, l'estany d'espeix seguirà sent, però sí que estarà pues, reordenat les embarcacions que estan allà dins fondejades, la qual significarà una millora substancial per tots els usuaris, perquè recordem que els usuaris de l'estany d'espeix no són només els que tenen les embarcacions, som tots els formenterers, i per això el volem recuperar per usos tradicionals per tothom, per tots els formenterers, per tots els usuaris, perquè puguem anar a gaudir d'aquell espai com ho veníem fent pues, fa uns anys.
Bé, una cosa relacionada amb la regulació de l'estany d'espeix, que són les rampes per fer baixar les barques de terra a mar, i que, diguem-ne, són un incentiu perquè la gent no tingui la barca fondejada en aquest paratge natural. Ens trobem que les dues que tenim actualment, la del Saboca i la d'Escopinar, estan en mal ús, estan en mal estat, volíem dir. No sé si hi ha alguna previsió per arreglar-les, com
va
això?
Sí, són rampes, bueno, sobretot s'ha de Saboca, o bueno, totes, però quan hi ha mal temps d'algun dels costats que els afecta de manera important, doncs es fan malbé perquè estan fetes de fusta i es fan malbé. Està previst reparar-se de Saboca aquest any després, que es va fer malbé en el darrer temporal que hi va haver, igual que s'ha d'Escopinar, es van reparant així com es van...
Tenim alguna data prevista? I perquè portem setmanes ja, almenys la d'Escopinar espatllada.
No, la veritat és que en aquest moment desconec si quina data tenen prevista per arreglar-la, però entenc que serà quan més pronta es puga. També hi ha que tenir en compte que d'on són els mal temps, etc. Si és mal temps d'aquella banda, doncs no es podrà reparar.
Es plantegen reubicar la rampa de Saboca? Ho dic perquè aquella ha plantejat alguns problemes, no? Des de que és difícil maniobrar, hi ha molt poc espai, és difícil aparcar el remolc un cop has deixat la barca, i després és difícil baixar la barca perquè hi ha una seca just al davant i segons quines barques allà toquen. Vull dir, és molt difícil tot.
S'està estudiant on es pot habilitar alguna nova rampa a tot el nostre litoral. És veritat que saquear a Saboca té tots els inconvenients que estàs dient, per això pràcticament aquella rampa l'utilitza poquíssima gent per perquè no està a una banda de fàcil accés, està just enmig de, també està enmig d'espais que són poques les embarcacions que poden passar per allí, etc. Vull dir que sí que s'està mirant a veure si algun espai del nostre litoral es pot reubicar una nova rampa. I també sé que ja sabeu que si es pot reubicar algun altre espai.
Escolti'm, ja que estem a la costa, no volíem passar per alt doncs, un temor que ens va fer arribar l'altre dia en Bartolito Escandell, del quios Bartolito, no? Deia que ells doncs, competiran com qualsevol altra empresa, la forma legítima, doncs, aquestes noves autoritzacions dels quioscos de platja, però bé, doncs ens va expressar el seu temor que grans inversors, grans grups econòmics de fora concursin, no? Per aquestes autoritzacions, que ho faran amb tot el dret del món, però bé, ningú se l'escapa, doncs que bé, doncs perdien un poc la seva autenticitat d'aquests espais. Com ho veu això?
Sí, a veure, jo entenc on anem el temor i la preocupació de tots els adjudicataris, sobretot dels quioscos, no? Pensa que volem, bueno, tots sabem que és la seva manera de guanyar-se la vida, que fa molts anys que estan explotant aquestes autoritzacions, però per això entenem aquesta preocupació i intentarem, dins de la legalitat, doncs, bueno, que realment hi hagi menys canvis possibles. No podem privar que es presentin les empreses que vulguin. Sí que és una preocupació que tenim, que venguen fons d'inversió de fora o grans empreses que tenen més capacitat que els adjudicataris que tenien avui en dia, però bueno, nosaltres confiem en que les concessions, que passaran de ser autorització a ser concessió, doncs, bueno, s'ofreixin les menys modificacions possibles.
I bé, l'esperança segueix sent que sigui que l'1 de maig ja estiguin muntats els nous quioscos, però garantia no en tenim cap, no?
No, bueno, el dia 30 va acabar el termini per presentar-se en aquestes noves concessions, sí. Ara es té que resoldre i bueno, intentarem doncs, ser el més àgils possibles perquè els nous concessionaris doncs, bueno, puguen muntar les instal·lacions abans de temporada turística.
Bé,
estem just, però bueno, intentarem ser el més àgils possible i, bueno, i transmetre pues, un missatge de tranquil·litat a totes les que tenien aquestes concessions perquè bueno, esperem que no canviïn de mans o canviïn de mans els menys possibles, sempre dins de la legalitat.
Estem fora temps ja, tenim moltes preguntes pendents per la presidenta, en fem unes poques. El tema de la saturació del Departament d'Urbanisme. Seguim així, seguim amb projectes que s'estan i porten demora.
Hombre, el Departament d'Urbanisme, la veritat és que tenia una saturació, un retard importantíssim, però també és veritat que el darrer any i mig s'han agilitzat moltíssim les llicències que surten tot aquest departament. Vull dir que sé que s'ha fet una feina intensa per part del conseller d'Urbanisme i també per part dels tècnics per agilitzar el màxim possible la sortida de les llicències i de la feina que hi ha allí. És difícil perquè hi havia molt de retard acumulat, sí, però bueno, sí. Sé que de moment s'està sent més àgil del que es venia sent habitualment.
Escolti'm, els nous contractes, que són a més fonamentals, el de FEMS, la recollida de residus, diria que és el que té més, el que suposa més quantitat econòmica d'inversió del Consell Insular de Formentera, i l'altre, el del transport públic. Amb dos han de culminar aquest 2022, com els encara, quin enfocament li vol fer, presidenta?
Sí, els del 2020, els de residus, perdó, ja s'ha acabat el termini per presentar, diguem, les ofertes, crec que s'han presentat 4 empreses, i bueno, ara també pues, falta resoldre-lo. I, bueno, és veritat que és el contracte més important que té el Consell Insular de Formentera, però d'aquí la seva dificultat a l'hora d'adjudicar-lo, també la seva dificultat a l'hora de fer les bases per la licitació, perquè té que tenir en compte no només les necessitats que tenim actualment, sinó també totes les necessitats futures. És un contracte a 10 anys, qual cosa vol dir que hem de ser molt curosos perquè no ens trobem amb un contracte que d'aquí 2 anys ja no dona resposta a les necessitats de servici que tenim a Formentera. També és una contracte que té que té que apostar per fomentar el que és l'economia circular, que hem de començar nosaltres mateixos per generar menys residus, per reciclar i reutilitzar més, també s'instal·larà el contenidor de fracció rebuig, vull dir que realment té millores molt, molt importants i substancials per Formentera i es té que veure. També és veritat que una volta que s'adjudiqui aquest contracte, l'empresa adjudicatària té 8 mesos per posar-lo en marxa al 100%, és a dir, que és de manera progressiva.
Sí.
És a dir, que al principi segurament no
ho notarem tant.
No notarem tant, però sí, al llarg de finals d'any ja es té que notar les millores d'aquest servei. També és veritat, i vull posar de manifest la dificultat, perquè si ens ho han traslladat també les empreses que han optat, de poder renovar tota la maquinària, camions i etc que necessiten pel fet de que ja estan baix mínim les fabricacions d'aquest tipus de maquinària a nivell mundial per la pandèmia Covid, sobretot perquè no arriben els materials necessaris, doncs està sent molt, molt lenta, però això vull dir que també ens trobarem amb aquest afegit, amb aquesta dificultat afegida que farà que igual es retardi un poc més la posada en marxa al 100% de la nova contracta en els nous vehicles, nova maquinària, que és el que farà que millorem, que hem de notar aquesta millora.
Home, sí, ja ens ho explicaven ara fa uns poques setmanes, no? De fet, en Ángel Castillo, de Ford Motor, que és l'única empresa que és concessionària oficial d'una marca aquí, que t'estava venent vehicles a un any vista, pràcticament, perquè no en poden entregar ara mateix. Doncs el mateix passa amb altres vehicles, en aquest cas de més gran tonatge, com són els vehicles dels camions d'escombraries.
Està passant en moltíssima maquinària, en moltíssima productes que necessiten de components que avui dia d'avui no estan en el mercat, no estan en estoc, ni s'estan fabricant, ni hi ha previsió que es fabriquin d'aquí a poc temps.
Escolti'm, i l'altra contrata, la de transport públic, no? Un nou servei de bus.
Un nou servei de bus que també ha de suposar una millora molt important per la mobilitat a Formentera, no només dels turistes, també dels residents, ha de donar sortida a la demanda que tenim els residents de transport públic, si realment volem avançar cap a una mobilitat cada vegada més sostenible. Hem d'aconseguir reduir els trajectes que feim els residents de Formentera. Sé que és difícil perquè quasi la majoria de la gent vivim en disseminat i necessitem el nostre vehicle propi per moure'ns, però també és veritat que si aconseguim que els boixos i els joves utilitzin cada vegada més el transport públic, realment aconseguirem fer passes cap a aquesta mobilitat més sostenible.
Bé, altres assumptes ja per anar acabant aquesta entrevista, la primera de l'any amb la presidenta del Consell Insular de Formentera, Anna Joan. Escolti'm, vam publicar nosaltres el mes de novembre, que la Guàrdia Civil demanava el tancament d'un local d'Espujols que relaciona amb la prostitució. Com està això? Es tracta del Kentucky.
Està, doncs, bueno, la Guàrdia Civil va fer arribar un informe en el Consell Insular de Formentera, diguen que, bueno, que havien detectat que s'estava fent una activitat que no corresponia, que en teoria no corresponia en la llicència d'activitats que tenia aquest local. Per part del Consell Insular de Formentera, per part de l'àrea d'activitats, es varen fer les inspeccions que corresponien per veure si l'activitat que realitzava allí dins era la que corresponia en la llicència d'activitats, i es van trobar que per dues o tres vegades que hi van anar a fer inspecció que el local estava tancat.
Així és.
Entonces no s'ha pogut anar a inspeccionar quina activitat s'està duent dins, encara que, bueno, pues, l'informe de la Guàrdia Civil és el que és i tots coneixem a Formentera en el que es dedica a Kentucky.
Bé, i quan reobri, diguem-ne, suposem, no sé,
sí,
la primavera...
Sí, nosaltres seguim, estem esperant que reobri per poder anar a fer inspecció dins del que s'està fent allí.
Escolti'm, com és la relació amb els seus socis de govern, gent per Formentera, més ara que hi ha hagut aquest relleu en la presidència?
Bueno, les relacions són cordials, com eren des de l'inici. És veritat que al ser dos partits diferents, doncs, bueno, sempre hi ha que... Si bé la línia general dels nostres programes electorals i els nostres acords programàtics per aquesta legislatura són els que són, és veritat que, doncs, com he dit abans, al ser dos partits diferents, doncs, bueno, sempre hi ha, doncs, hi pot haver algun desencontre, però bueno, en consens i diàleg sempre intentem arribar a un consens sobretot per millorar la qualitat de vida dels formenterers i sempre defensant l'interès general de Formentera.
Escolti'm, el passat 29 de novembre, Leo Stover, de Sant UISL, demanava a la presidenta que buscàs una solució per Punta Prima. Ho ha dit aquí a Ràdio Illa.
Jo tinc que dir que no conec, no, personalment no el conec, no li pos cara en aquest senyor i, bueno, no sé, no tinc res a dir sobre aquest tema perquè no el conec personalment, no sé quina petició ha fet perquè jo, com a presidenta del Consell, no me n'ha fet cap.
Escolti'm, i escampament? Què em diu d'escampament?
Escampament, la veritat és que és una espina que tenim clavada ja des de fa molt de temps. I jo espero que quasi tot avança segons tenim previst, segons la feina que s'ha anat fent de manera tranquil·la, però sense parar, tingui els seus fruits, pues, segurament no serà, no podrem fer el que nosaltres volíem fer, és a dir, rehabilitar escampament, etcètera, fent su centre d'interpretació per aquesta legislatura, òbviament, ja no arribem a temps, però sí espero haver fet alguna passa important perquè el terreny d'escampament que està declarat Vic ja passi a ser desconsell perquè es pugui iniciar o, per almenys, deixar encaminat el projecte de rehabilitació.
Anna Joan, presidenta del Consell Insular de Formentera, li agraïm molt aquesta llarga entrevista avui a Ràdio Illa per començar aquest 2022. Moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.